Ràdio Estel.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
Endinsem després d'aquesta passejada en taxi. Que maco, l'Olivier. Molt divertit, molt proper, molt reivindicatiu. Com ha de ser un taxista, sí senyor. Ens endinsem ara en la nostra secció setmanal en dos entregues, l'entrega del dijous d'Economia en Valors. Fins al final del programa, la nostra secció sobre el món de la vil pecúnia, també de l'empresa produïda pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials i patrocinada per La Caixa. És dijous, per tant, Lord Salvador Aragonès, bona vesprada.
Bona vesprada.
Espera, Salvador, farem una... Salvador,
sí.
El micro una mica més a prop de la boca.
Sí.
A veure, ara... Bona vesprada, Salvador.
Bona vesprada, bon vespre a tothom.
Fantàstic.
El primer lloc a vostès, a vosaltres, que
exacte,
feu possible el programa, perquè sou els que ens escolteu. Avui, 8 de juny.
8 de juny.
8 de juny és la festa del Corpus.
El Corpus Christi, sí senyor.
I hi ha indrets de Catalunya que ho celebren, i d'Espanya.
I d'Espanya.
Sabíeu que la primera processió del Corpus de la història es va fer a Barcelona?
No, jo no ho sabia.
La primera.
Fa poc?
Va ser fa 703 anys.
Bueno, fa poc.
Això consta en un document que va recollir el Consell de la Ciutat, que abans era l'Ajuntament, a l'any 1320. En el document s'invitava tothom a assistir a la missa del Corpus i a la processó posterior. Ara també es fa així, però serà el proper diumenge. Saps allò que deien? Hay tres jueves que lucen más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi, l'Ascensió. Doncs ja no és així.
Ja no és així?
Ja no és així perquè l'Ascensió ja no cau dijous i el Corpus tampoc. O sigui, escolta,
s'han carregat la dita.
S'han carregat.
Bueno.
Però bueno... Salutacions al nostre immillorable equip, al productor Ferran Capdevila i a la nostra cap de serveis tècnics, la cada vegada més riallera, Paula Moreno.
Doncs fet el teu speech inicial impagable, com sempre, i aquesta explosió per nomenar-la Paula Moreno que ha despertat la nostra audiència, sens dubte, és el moment de preguntar-te qui entrevistem avui, Salvador.
Doncs mira, avui tenim l'Ivan González, conegut per tots els oients de Ràdio Estel, que ens parlarà de la llei de l'habitatge i dels tipus d'interès. No està mal.
No està mal.
Ivan González és un home de banca, màster en Economia Social i ha treballat com a tècnic de l'Ajuntament de Barcelona en el tema del petit comerç i petit consum. A més, ha treballat amb el Col·legi d'Economistes i amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb un informe sobre la gent gran. Alhora que forma part de la intercol·legial que va estudiar aquest tema pels col·legis d'economistes, d'arquitectes, d'infermeria, de treball social i el Col·legi d'Advocats, entre d'altres.
Doncs ja el podem saludar, un plaer, és un amic del programa, amic de la casa, amic de tothom. Ivan, bona vesprada.
Hola, bon dia, bona tarda.
Gràcies per estar. Escolta, has fet moltes coses, eh?
Bueno, unes quantes.
Has fet moltes... I t'has tallat el cabell, això és per l'estiu?
Això és per l'estiu perquè, mira, em van mig enganyar. El meu perruquer tocallo, que també es diu Ivan.
Ah, sí?
Sí, saps això de quan dius dos dits i els dos dits són...
No em diguis res, a mi em passa constantment.
Sí,
jo arribo i dic dos dits, I sempre em passa la màquina i així vaig per la vida, rapat. Vinga, va, entrem en matèria, analitzem una mica què està passant al món de l'economia. Comencem per la llei de l'habitatge, si et sembla, que acaba d'entrar en vigor. Els llogaters, doncs, no estan gaire d'acord perquè crea un topall al lloguer. Què hi dius tu, Ivan, al respecte?
Bueno, aquí tenim un exemple molt vàlid, o no tan vàlid, però sí molt aclaridor, perquè aquest topall al lloguer a Catalunya ja el tenim des del 2020. O sigui, ja fa 3 anys que aquest topall existeix a la nostra terra.
Hi ha una experiència.
Sí, aquí, sí, és una experiència i no positiva. Per tant, sí, sí.
Per tant, no podem ser massa optimistes.
No, en aquest sentit, la nova llei de l'habitatge té moltes més coses, eh? Però en aquest cas concret d'aquest topall, la veritat és que no. Una cosa és fer un punt concret que dius no podràs pujar durant el 2023 més d'un 2%, o durant el 2024 un 3%. Són casos concrets, moments concrets, que sí, tenen una raó de ser. per un topall al preu de l'habitatge sense abans, que és el problema que hi havia el 2020 i el mateix que hi ha a dia d'avui, sense abans assegurar que els propietaris tinguin una seguretat jurídica de que cobraran, és complicat. És complicat.
Sí, la llei, com has dit, té més coses.
La llei de l'habitatge,
sí. Com que d'alguna manera deixa de castigar els ocupes, no? En nom de no se sap què, ho podries explicar, Ivan?
A veure...
Difícil. A veure, aquí el problema està en que el problema o la virtut, depèn de qui li preguntis, que el dret a l'habitatge està per sobre del dret a la propietat, cosa que podem entendre amb un matís, perquè evidentment tothom té dret a l'habitatge, això està claríssim, no? Aquí el quid de la qüestió està qui ha d'assegurar aquest dret, no? Ha d'assegurar els ens públics o ha d'assegurar el privat? I aquí aquesta llei de l'habitatge fa trampes al solitari, com es diu en castellà, i dificulta els privats en quant al seu dret a la propietat. De fet, i llegeixo que abans deia que portava avui molts papers per no errar.
A veure.
Per exemple, per posar un exemple, t'ocupen la teva vivenda, demanes el desnonament, que tothom diu 24 hores, mentira, i la nova llei diu no s'admetran demandes de desnonament fins que, 1, s'aclareixi si l'immoble constitueix l'habitatge habitual de qui l'ocupa o no. Per tant, aquí en
si
el nostre
no és,
país...
Si hi ha no una és... salvetat, sí.
Clar, en el nostre... Sí, sempre hi ha excepcions, però vull dir, com a norma general, què has de dir? És el meu habitatge, diguem-ne, el meu habitatge habitual. Però si tu, o potser els nostres pares, que és més habitual que tinguessin la seva vivenda a la platja, no és l'habitual, sinó que és el de platja o de muntanya...
I en aquest cas, què succeeix?
Doncs que en aquest cas has de fer una mediació.
Vale. Amb els ocupes?
Amb els ocupes, sí. Sí. De fet, també has de fer una mediació en el moment que siguis un gran tenidor. Vale? Gran tenidor...
5, ara són 5.
Penseu el que t'anava a dir, que han baixat de 10 a 5. Que tampoc és ben bé cert això, eh? La llei diu 10, eh? El que passa és que la llei deixa les comunitats autònomes doncs rebaixar fins a 5.
Val.
I aquí, nosaltres aquí, que som més papistes que el papa, hem dit que 5. Vale?
Sí.
Ah. Però a més, el gran tenidor ha de demostrar que és gran tenidor. Si, jo no et desocupo la vivenda fins que tu em demostris, primer, que és el teu habitatge habitual, i segon, si ets gran o petit tenidor. Perquè si ets gran o petit tenidor, actuaré d'una manera o d'una altra com a llei. Que això també és que una llei actuï de diferent manera, depenent de certs factors, doncs...
No sé. Tinc la impressió, Ivan, ara em desgranes més detalls, si vols, sí. I comentes el que vulguis.
Ara ha sortit una notícia, Ivan, que una senyora propietària va vendre el seu pis i va dir, bueno, una vegada venut i cobrat, doncs diu, bueno, ara me'n faig ocupa d'aquest pis. És veritat,
O sigui, el ven i es queda al pis.
Sí, ara està en aquell pis i hi ha qui la tregui. Fa 3 mesos que esperen els nous propietaris que aquella senyora se'n vagi. O sigui, hi ha situacions realment kafkianes.
Explicat així té un punt còmic, sí. Però per a la pobra família...
Bueno, té un punt còmic, però no pel comprador.
No, pel comprador, evidentment, no s'estarà rient, no. Escolta, no, jo el que volia dir és que tinc la sensació que en aquest país, en general, quan es treu una llei o es modifica una llei, no mai es fa bé. És que jo no escolto una llei que tothom digui oye, què bé aquesta llei, perfecta, no sempre hi ha pegues...
D'entrades de llei present que res està a gust de tothom.
Bueno, però un consens, un mínim consens de dir, bueno, vale, sí, no sé, costa una mica.
Sí, costa una mica perquè aquí mica. Encara que ara volem entendre que no existeix un bipartidisme, que ara està molt de moda, ara això que ha dit el Pedro Sánchez, de fer 6 debats i els altres han contestat, ei, que ara som 4 partits, no som 2. Però al final la mentalitat és bipartidista. I per tant, sempre hi haurà els que diuen que sí i els que diuen que no.
Sí, bueno, efectivament, sí. Escolta, per altra banda, hi ha uns... estan molt disparats els preus, els preus de l'habitatge.
Una disparitat de preus, sí.
Hi ha una... Ah, disparitat, és que he llegit malament. Disparitat de preus. Per exemple, hi ha habitacions que es paga 500 euros mensuals, per una habitació, Estem parlant, i hi ha pisos de 1.000 euros, aquests són... cada vegada són menys, com és possible això? Hi ha una explotació, per exemple?
Aquí hi ha dues qüestions bàsiques. I una és molt senzilla, és l'oferta i la demanda. O sigui, a dia d'avui, desgraciadament, fins que no es resolgui aquest desequilibri entre oferta i demanda, els preus continuaran pujant. I a dia d'avui reitero, aquest desequilibri existeix, i existeix sobretot a les grans ciutats.
Escolta, aquest matí ha passat per aquest estudi al programa del matí a Ràdio Estel amb Pol Massà, el Xavier Trias, sí, i ha dit que ell considera que la solució és fer habitatge.
Sí, 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 estic d'acord. El problema no, però el problema és, sí, estic d'acord, una raó molt senzilla.
Parlava de 20 anys endavant, eh? O sigui, clar, això no es fa.
T'anava a dir, no, t'anava a dir, aquí hi ha dues qüestions a tenir en compte. Un, sí, estic d'acord, d'entrada, s'ha de fer més habitatge. Però aquí hi ha una dualitat, o sigui, la primera és s'ha de fer més habitatge, però també s'ha d'aprofitar el vell, perquè hi ha molt habitatge vell que no s'està utilitzant, vale? I el nou habitatge és justament el que acabes de dir tu. Aquí a Barcelona, per exemple, no hi ha espais. I si hi ha espais, són solars, que d'entrada has de gastar X diners en posar-los en solfa per poder fer un habitatge, has de construir-lo, i vas sumant, no sé si 20 anys, vale? Però sí que uns quants anys. O sigui, quan a mi em sembla que va fer molta gràcia, eh? Les noves legislatures a qualsevol lloc, eh? Una legislatura són 4 anys. Farem 5.000, 10.000 habitatges, sigui del color que sigui, eh? La meva pregunta és sempre la mateixa.
Això no es pot fer.
Com? És que és impossible.
Això és fum.
Clar, és que és tal qual. O sigui, que farem 5.000 o 1.000 habitatges, perfecte, però no ho diguis en aquesta legislatura, perquè és estadísticament impossible.
És una qüestió de temps, no? De temps, sí, i de qual. Possibilitats. Sí, sí. Salvador.
La llei contempla, Ivan, que existiran zones anomenades tensionades, no?
Tensionades.
On hi habita més gent, no? Com és el centre de les ciutats. Però hi haurà problemes, segurament, perquè on comencen i on acaben les zones tensionades.
De fet,
perquè és una zona tensionada, la definició quina seria, Ivan?
Bueno,
d'entrada no està feta la definició.
Ah, vale.
Sí. Aquesta llei, penseu que està feta d'una manera bastant àmplia i l'hora bastant laxa, perquè deixa molts matisos a les comunitats autònomes. Sí, molts.
Aquest concretament.
I aquest concretament no està definit, perquè cada comunitat autònoma pot definir el que per ella és una zona tensionada. Uh-huh. Però tornem. Aquí ja tenim això. 2020, la llei de la Generalitat de Catalunya ja contemplava aquestes zones tensionades. De fet, es va crear un índex específic, un índex que podies treure de l'IDESCAT, de la web de la Generalitat de Catalunya, en la qual et deia fins quin ventall, per exemple, de preus de lloguer podies aplicar depenent de les zones. I les zones tensionades, reitero, amb la llei del 2020 de la Generalitat, perquè sí, amb l'actual encara no està, vale? El que et deia era centre de les grans ciutats, uh-huh, i no tants grans ciutats, perquè hi havia centre de Manresa, centre d'Igualada, centre de Terrassa, bueno, Terrassa sí que és més gran que les altres que he dit, però bueno...
Reus.
Centre de Reus. Vull dir, clar, al final era centre de les grans ciutats i de les petites ciutats i de les mitjanes ciutats. Vale? Això és el que definia la llei catalana. Aquesta, ja et dic, encara no se sap.
Sí. Escolta, va, parlem dels canviem una mica de tema, parlem dels tipus d'interès. Vale? El Banc Central Europeu ha dit que encara pujaran, eh? Han de pujar els tipus d'interès. Avui estem a un 3,75%. Sí. En el cas d'Espanya, la inflació està ja per sota d'aquest tipus. Què preveus, Ivan? Què pot passar?
D'entrada, que això és una desacceleració a dia d'avui, eh?
Vale.
Sí, pensa una cosa, pensa per què es pugen els tipus d'interès. Després parlarem si és una forma correcta o no correcta, errònia o no errònia, desfasada o no desfasada, això cada un té la seva opinió, no? Però el tipus d'interès es puja per una raó molt senzilla, per intentar frenar la pujada dels preus. Ojo, per intentar frenar la pujada dels preus, no perquè baixin els preus. Aquí també hi ha una confusió.
Val,
sí, la pujada de tipus no farà baixar els preus.
És un bon matís.
Vale?
Que no
intentarà frenar-los,
no,
però no baixaran els preus. Vale?
Perfecte.
Això, primer matís. Segon matís, hem de pensar qui puja els tipus d'interès. El Banc Central Europeu.
Vale.
No ho posa Espanya, ni Itàlia, ni França. Per què dic això? Perquè, per exemple, la inflació a nivell europeu està al 7%. Per tant, la inflació a nivell europeu dobla el tipus d'interès actual. Que certament la inflació aquí a Espanya és més... Està,
però Espanya sí, està baixa.
Està més baixa, bueno, al 3,2.
Sí.
Vull dir, i això, doncs, la inflació, si no comptem la subjacent, que està més alta. Però bueno, 3,2. Tipus d'interès 3,75 a dia d'avui. Però també penseu, per què dic que estan de desacceleració? Si mireu les dades estadístiques de l'any passat, per exemple, que és quan va començar a pujar el tipus d'interès del Banc Central Europeu, ho pujava de 0.75 a 0.75, o de 0,75 a 0,75. Ara què ha fet? Ara ha pujat de 3,5 a 3,75. Per tant, realment ha pujat només un quart de punt. Uh-huh. Vale? Quines són les perspectives? No ho sé. La veritat, no ho sé. Continuarà pujant, segurament, eh?
Amb... No, no, ja t'he avisat que tornarà a pujar.
Sí, però vull dir, aquest quart de puntet, o sigui...
Sí, el 4% arribarà més o menys.
Poseu-vos dades, si voleu. Reunions del Banc Central Europeu, 15 de juny, 27 de juliol, 14 de setembre, dades que possiblement sí, poden pujar.
Podem marcar en el calendari
a veure què passa.
Ara es fan poques hipoteques. És a dir, les hipoteques han baixat més d'un 20%, però els preus dels pisos continuen al mateix preu O més. Com s'explica això? O sigui, és difícil cada vegada fer una hipoteca, perquè et demanen fins i tot el número dels pantalons que portes, però els pisos no baixen de preu.
Home, l'habitatge, de fet, si és veritat, a Catalunya s'ha encarit un 3,5%. Però bueno, ojo, aquí també tornem a la frase que he dit abans. O sigui, vull dir, fins que no es resolgui el desequilibri entre l'oferta i la demanda, els preus continuaran pujant. Aquí és el mateix problema. També és veritat que els bancs han après del passat. També és veritat que a dia d'avui la mora o la morositat torna a estar una mica més alta del que hauria d'estar. Vale? No vull dir, ostres, tornem al 2008. No. Però bueno, sí que és veritat que tornem a pujar una mica. Mm. I també és veritat una cosa que la gent no sap. Dels 25.000 pisos que s'han venut l'últim trimestre aquí a Catalunya, l'últim trimestre que tenim dades, és gener, febrer, març d'aquest 2023, 25.000 pisos.
I fins a l'abril.
Abril no, gener, febrer, març, és quan tanquen.
Perdó, març, fins al març.
D'aquests 25.000 pisos, ojo, en préstec hipotecari un 44%. Tot que significa que la resta, i perdoneu-me la paraula no gaire econòmica, a tocateja.
Caix.
Sí, sí. Això també hem de tenir-ho present.
Això vol dir que...
Escolteu, és fascinant la conversa, però hem de fer una publicitat i escoltar una falca de la Caixa, Ivan, no marxis. Escolta'ns que farem dos notícies i gràcies per estar amb nosaltres. Jo crec que avui ens ha ajudat molt a entendre el panorama actual. Gràcies. Vinga, la falca i tornem.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. El teu edifici, el barri, a la teva ciutat... Tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
Vinga, Salvador, a veure, mira, m'ha sortit un valencià ahí, perquè m'ha arribat un missatge parlant de paella valenciana i tinc el valencià al cap ara mateix.
Sí.
A veure què m'expliques, Salvador. Es celebra la Fira de la Logística de Barcelona per tal d'analitzar com va l'eficiència de totes les organitzacions i empreses per tal de fer que el repartiment de béns i productes sigui cada vegada més barat i ecològic. Salvador, com
sí,
tenim això?
Sí, perquè és bàsic per una empresa no solament produir bons productes,
sí,
sinó també abaratir la seva distribució.
Uh-huh.
I avui, aquest Saló del Sil, que se celebra aquests dies a la Fira Montjuïc, intenta això, o sigui, abaratir els transports i tot el que és la logística, sobretot, diríem, mirant les noves tecnologies, no? Els big data, la intel·ligència artificial...
Sí.
En fi, tot això s'aprofita per abaratir la distribució. Si tu tens un bon producte, però no el saps fer arribar al consumidor, és a dir, no el saps distribuir bé, amb preus baixos, ja has begut oli, perquè sempre n'hi haurà un altre que traurà el producte, que potser no serà tan bo, però t'arribarà al moment i a l'hora que tu el necessitis. No?
Uh-huh.
Al Saló Sil hi participen 650 persones, de les quals un 40% són internacionals. A més, dins del Saló Sil es celebra el més gran congrés de logística europeu, que es diu Eurolog.
Vinga, no tenim temps per més. Deixa'm fer un titular important. Després de batre el rècord de vendes a Espanya, la marca de cotxes Tesla, d'Elon Musk, estudia construir una planta de cotxes elèctrics justament a València, amb una inversió de 4.500 milions d'euros. Aquesta seria la sèptima gigafactoria mundial de Tesla. No tenim temps per més, Salvador?
Sí.
Seria una bona notícia. Podríem fer-la aquí, també, no?
Sí, però és que veig que han perdut aquí el tren de l'automòbil.
Han perdut el tren
de les baralles i tot això que hi ha hagut a Catalunya.
Molt bé.
Realment no venen.
Salvador, mil gràcies. Vinga, escoltem el
endavant consell. Haches,
escoltem el consell de la Caixa i recollim el programa.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
Ràdio Estel.